PP i Vox pacten flexibilitzar el requisit del català en docent de molt difícil cobertura i altres places de funció pública. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Consumen així un dels acords que van assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat. A banda dels docents, les categories afectades són les de zeladors, auxiliars o personal de manteniment. També les dues formacions han acordat abaixar la nota necessària per obtenir el certificat de català de l'ESO i batxillerat. Uns canvis que s'introduiran a través d'esmenes a la llei de projectes estratègics. Són el requisit que ha posat Vox per donar suport a la norma que en aquests moments es tramita al Parlament. És la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, y la popular Marga Durán.
Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias.
No se elimina el requisit, se posposa y se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una, perquè evidentment el que se vol és cobrir totes aquestes places.
Precisament demà la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca protestarà davant les portes del Parlament per expressar el seu malestar per la situació del català a les aules. És dilluns, dia 16 de març. El govern estudia mesures per fer front a les conseqüències econòmiques a les Balears per la guerra a l'Iran, però Victòria Morell les aplicarà després de la Unió Europea i Espanya.
Bon vespre. L'executiu ha tingut avui una primera presa de contacte amb patronals, sindicats i transportistes que comencen a fer propostes concretes per pal·liar els efectes negatius, ho explica el president del transport de mercaderies de les Balears, Ezequiel Orrac.
Si se han abierto a negociar, a hablar con nosotros, durante esta semana vamos a hacer pues, claro, unos números entre qué es lo que necesitamos, ellos estarán dispuestos, cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
El govern demana a Madrid convocar les comunitats per coordinar les mesures. L'executiu central les aprovarà divendres en un Consell de Ministres extraordinari. Segueix sense detallar en què consistiran. El preu del dièsel continua disparat, fregant el 2 euros per litre, i la benzina l'euro amb 90 cèntims.
I la primera jornada de la vaga de metges deixa 76 operacions i més de 3.800 consultes suspeses.
Avui ha començat la segona setmana de vaga dels metges per reclamar un estatut marc propi pels metges. Ho han fet amb el diàleg i les negociacions en punt mort i amb un seguiment de la vaga als hospitals del 75% de mitjana i del 50% en atenció primària, segons el sindicat mèdic Cimeval.
Salvament Marítim cerca dues embarcacions en què hi viatjaven 46 persones que sortiren del nord d'Àfrica dimarts i dijous de la setmana passada.
Entre d'ells hi ha quatre menors. Avui matí els ha cercat un helicòpter de Salvament Marítim sense èxit perquè la posició d'aquestes embarcacions és incerta, i més després del mal temps de les darreres hores. Demà s'hi sumarà un helicòpter de Frontex.
I un assentament de caravanes a Eivissa haurà de ser desallotjat abans de dia 29 d'abril.
Són una vuitantena de persones que treballen al sector turístic i denuncien que no tenen alternativa d'habitatge en plena temporada turística.
També vos explicarem que el Bisbat de Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de les persones que hauran d'abandonar l'edifici de l'antiga presó de Palma, i que Menorca demanarà al govern espanyol que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80%. També que el líder de Vox, Santiago Abascal, exigeix al PP un acord per entrar a formar un govern de coalició a Castella i Lleó, Extremadura i també Aragó.
Tres comunitats on el Partit Popular és la primera força política, però no pot governar en solitari. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana deixar les excuses i el broqueig després d'haver guanyat dos escons més a Castella i Lleó, doble que Vox.
I l'Illes Balears Palma Futsal afronta la setmana de la Copa d'Espanya. Miqui Tous en el pitjor moment de la temporada.
Sí, la crisi s'ha instal·lat definitivament al Palau d'Esport de Son Moix. A l'equip li toca ara deixar aparcada la Lliga després de la derrota per 7-6 a Peníscola per activar el mode Copa d'Espanya. Avui, el president del club, José Tirado, ha criticat durament els seus jugadors. Tirado els ha acusat de trobar-se fora de forma i de no ser un equip competitiu. El Palma debutarà la Copa d'Espanya divendres a les 6 contra el Manzanares.
I els ports de Menorca han pogut reobrir avui migdia després de més d'un dia tancats per la mala mà. A aquesta hora, la vista taronja, l'illa ja s'ha rebaixat a groc. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, una situació que millora. Després d'unes hores molt complicades a la mar, de fet, hem arribat a una altura màxima d'ona de 12 metres a Menorca ahir vespre, i per tant avui ja ha començat a millorar una miqueta la situació i demà ho notarem encara més. De fet, demà serà un dia en conjunt tranquil a tot l'arxipèlag, tindrem domini del sol, per tant, cel molt blau, amb unes temperatures que continuen pujant, també venim de valors bastant freds aquest cap de setmana passat, i demà podem arribar a superar fins i tot, te diria, els 21 o 22 graus a la meitat nord de Mallorca. També els podem arribar a assolir a punts del nord d'Eivissa. I el vent gira a llevet, bufarà fluix en conjunt. És vera que Eivissa i Formentera poden tenir intervals moderats, però això també farà que pugui millorar més la situació marítima, principalment a la costa nord de Menorca, on es veurà encara en mantindrem una mica de moviment, però ja amb forta maró.
Gràcies, Dani. Cirà torna a casa amb les mans buides després d'una gala dels Oscars on Paul Thomas Anderson es va convertir en el gran triomfador de la nit amb la pel·lícula Una batalla tras otra. En parlarem i comptarem amb la valoració del professor de teoria i història del cinema del CSAC, Ivan Bor. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El PP i Vots consumen un dels acords que van assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat. Les dues formacions han pactat eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública, a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i també categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixa d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català a l'ESO i perquè a batxillerat s'aconsegueixi el C1 també amb un 7, Marta Puyalto.
Són els requisits que posa damunt la taula Vox en forma d'esmenes per donar suport a la llei de projectes estratègics que ara mateix es tramita al Parlament. Entre les mesures es planteja eliminar el requisit de català en especialitats docents considerades crítiques, de manera que s'hi puguin presentar professors sense el títol de llengua. També es preveu eximir d'acreditar el català en places amb pocs aspirants, diuen, com personal de manteniment. Canyadas admet que el seu partit voldria ampliar encara més aquestes exempciones.
Estas enmiendas de Vox son el resultado de largas reuniones y horas de negociaciones, como se pueden imaginar ustedes, con el Partido Popular. Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias.
El PP, però, matisa l'abast del pacte. La popular Marga Duran assegura que el requisit de català no s'elimina, sinó que simplement es posposa.
No s'elimina el requisit, se posposa el requisit i se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una. Perquè, evidentment, el que se vol és cobrir totes aquestes places que vostès saben que, evidentment, hi ha places de vins d'educació que són de molt difícil cobertura.
Segons Duran, l'acord permetrà que el requisit es pugui acreditar més endavant amb un termini que podria ser d'uns 2 anys. L'objectiu, diu, és que els professionals puguin començar a treballar immediatament i ajudar a cobrir vacants, especialment en educació, a les pitiuses. Duran també ha defensat que la rebaixa de la nota per obtenir els certificats de català respon a una adaptació a la normativa europea i que situa el sistema al mateix nivell que Catalunya.
Precisament demà la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca protestarà davant les portes del Parlament per expressar el seu malestar per la situació del català a les aules.
Rebutjaran el pla de lliure elecció de llengua, a més reclamaran la posada en marxa d'un pla de xoc per promoure un major ús del català als centres educatius. La Junta considera que la situació sociolingüística reclama mesures urgents que fomentin l'ús del català a tots els àmbits de la societat. També recorden a la Conselleria d'Educació que hi ha pendent la reducció de les ràtios a les aules. Catalina Bibiloni és la responsable de prevenció de riscos laborals del sindicat Estell.
La Conselleria està incomplint amb els continguts de l'acord marc i veiem com fites tan importants com una reducció d'una ràtio real no s'estan complint. La reducció de ràtios se planteja com un alumne és un número, però realment quan tens una ràtio reduïda si no te posen suport dins l'aula, és igual tenir 20 alumnes que tenir 30. No li pot donar l'atenció necessària que aquest alumne necessita.
Rubio ha explicat que el recurs davant del Suprem està avalat pel servei jurídic del conseller i que la justícia ha de respectar que la titularitat d'aquest tram de via és de la institució insular i menor, que reclamarà al Ministeri que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80%. Es tracta d'una mesura en la qual el Consell pretén fer front a l'escalada de preus i la volatilitat del mercat.
La proposta del Partit Popular s'ha aprovat al plenari d'avui amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de partits. Una de les qüestions que es plantejarà també al govern espanyol és la necessitat de reforçar els mecanismes de supervisió i control de preus per evitar increments artificials que neutralitzin l'efecte de la bonificació. Des de Més per Menorca havien proposat una esmena a la proposta perquè es declari l'obligació de servei públic de les rutes estratègiques, com la que enllaça l'illa amb Barcelona. Sentim les intervencions del president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i la portaveu de Més per Menorca, Noemi García.
Volem mantenir el sistema que hi ha amb les condicions que hi ha actualment i volem afegir el descompte resident i volem afegir un control de preus perquè aquest descompte resident realment vagi en els ciutadans. Això és el subjectiu d'aquesta proposta. Perquè el topall de preus té dos inconvenients. Per això no vull tocar un poc el puzzle que hi ha. Una és la connectivitat i una altra és la disponibilitat.
Si la resposta del Partit Popular és pujar el descompte de resident, les aerolínies, per tant, pujaran els preus dels vols i els ciutadans no ens beneficiem.
I no deixam la política perquè el Consell de Mallorca recorda davant el Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbau en el tram de l'autopista MA-19 a l'aeroport a l'entrada de Palma. La institució considera que la infraestructura no ha donat els resultats esperats. Afirma que aquest tram, que restringeix la circulació, no només no facilita el trànsit, sinó que n'augmenta la perillositat.
Per això el Consell ja ha recorregut a l'alt tribunal després que fa un mes el Superior de Justícia de Madrid, per part de la DGT, dictés a favor de la permanència del carril. El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha recordat que el carril Busbau du suspès des de l'any 2024 per diferents obres en la infraestructura viària de Mallorca. Una vegada finalitzades, i si la justícia no diu el contrari, el carril s'hauria de tornar a habilitar, fet que rebutja el Consell, que creu que la infraestructura no ha ajudat a rebaixar els accidents.
Tot i que nosaltres respectem les sentències quan no podria ser d'una altra manera, efectivament, utilitzam un recurs que mos dona l'estat de dret per anar en contra d'una infraestructura que no ha servit i que ha estat clarament rebutjada pels mallorquins d'aquesta terra.
I avui ha tingut lloc la reunió entre el govern, sindicats, patronal i el sector de transport per analitzar les conseqüències econòmiques a Balears de la guerra a l'Orient Mitjà. Els transportistes de Balears s'han mostrat satisfets després de la reunió mantinguda avui migdia, després que el govern els emplaci a una nova reunió la setmana que ve per analitzar les possibles mesures a prendre. Si no s'arriba a un acord, el sector adverteix que aturaran el servei perquè afirmen la situació és insostenible. L'executiu parla d'un context de gran incertesa i prepara un paquet de mesures que posarà en marxa després de la iniciativa de la Unió Europea i el govern central, Laura Marcos.
Els transportistes de mercaderies asseguren que la situació és complicada, sobretot per als petits vehicles que no arriben a final de mes. Destaquen que el combustible, que normalment suposa el 33% de les seves despeses, ja representa el 50%. Per això demanen al govern una bonificació per vehicle i un percentatge per consum de combustible, com ja es va fer durant la guerra a Ucraïna. Són Ezequiel Orrach, president del transport de mercaderies de les Balears, i Rafael Roig, president de la Federació Empresarial Balear de Transports i de l'Associació del Servei Discrecional de les Illes.
Si se han abierto a negociar, a hablar con nosotros, durante esta semana vamos a hacer pues, claro, unos números entre qué es lo que necesitamos, ellos estarán dispuestos, cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
El govern, que no ha volgut concretar les mesures que es prendran en l'àmbit autonòmic, també s'ha reunit avui matí per primera vegada amb els agents socials i econòmics. El vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, ha destacat que l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà dependrà de la durada del conflicte. Amb tot, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat i ha destacat la fortalesa de l'economia de les illes.
Cal preparar-se per un context d'enorme incertesa. A dia d'avui no sabem quina pot ser l'evolució. La realitat és que s'impacta, evidentment, que pot tenir la crisi a l'economia de les Illes Balears, a les famílies, a les empreses de les Illes Balears. Dependrà en gran mesura de la duració que pugui tenir la guerra a Iran.
Sindicats i patronal han donat suport a la decisió del govern i, de moment, no han demanat mesures concretes. Són el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, i el president de Pime Balears, Juan Carlos Fernández.
Les empreses, a un moment donat, poden repercutir damunt el preu aquesta part de la inflació, aquesta part de la pujada de preus de l'energia, però els treballadors no tenen a bon repercutir-ho. Els treballadors són els que paguen realment els plats romputs.
De moment, l'únic que han fet és seure per posar molts d'acord que això s'ha de fer, i de fet ja tenim el compromís del govern de començar a fer una llista de coses que es podran fer, i després ja ens hi posarem d'acord tots els agents socials.
En la mateixa línia de prudència, la patronal CAEP ha dit que és important fer una revisió dels plans de negoci i mesures d'estalvi per a les empreses i la població.
I el govern espanyol, que segueix sense detallar les mesures concretes que prendrà, avançar que les aprovarà divendres, seran un Consell de Ministres extraordinari. Seran mesures estructurals i conjunturals per protegir els més vulnerables i els sectors més afectats per la pujada de preus, Toni Sastre.
El govern central diu que manté un contacte continuat amb els grups parlamentaris, els agents socials i els sectors especialment exposats a l'impacte del conflicte. Ho explica la ministra de Transició Ecològica, Sara Aguessen.
Es un plan de respuesta integral y esto es muy importante. No se trata de tomar medidas solo parches, sino pensar en una visión más a largo plazo, y por lo tanto vamos a tener medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero, y también en general medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto.
I el preu del dièsel a les Balears continua pujant després de dues setmanes de conflicte al Golf Pèrsic, a la majoria d'estacions de servei freguejar el 2 euros per litre, amb l'excepció d'algunes zones que venen el combustible uns 20 cèntims per litre més barat. Per exemple, omplir el depòsit en una gasolinera de Llucmajor val 110 euros, mentre que en una d'Inca, 95.
Pel que fa a la benzina, la dinàmica de preus és molt similar a la del combustible dièsel. De mitjana, el preu per litre se situa en 1 euro i gairebé 90 cèntims, llevat d'algunes estacions de servei que el venen un poc més car, d'un euro amb 60 cèntims. Tot això quan hem sabut que demà el preu mitjà de l'electricitat arribarà als 49 euros al megawatt hora. Això és un 32% més respecte als nivells en què ha començat la setmana. El pic més alt serà a les 9 del vespre amb un cost de 146 euros al megawatt hora, mentre que a la franja central del dia els preus se situaran sota zero, inclús negatius, quan l'aportació d'energia renovable és major.
I amb aquest context econòmic, avui dilluns la plana laboral està marcada per la segona setmana de vaga dels metges, que ha començat avui. Una vaga que les Balears reclama l'estatut marc propi per als metges, també a l'Estat. A les Balears, idò, ha provocat la cancel·lació de més de 2.000 consultes d'atenció primària, gairebé 1.800 consultes i proves diagnòstiques als hospitals, així com la suspensió de 76 operacions. Segons el sindicat mèdic, el CIMEVAL, el seguiment de la vaga als hospitals de les Balears ha estat d'un 75% de mitjana, mentre que als centres d'atenció primària el seguiment ha estat més baix, de gairebé un 50%. Unes dades que el sindicat valora de gran impacte a l'activitat assistencial.
El portaveu d'aquest sindicat, del CIMEVAL, a Eivissa i Formentera, David Fernández, recorda que hi ha casos com el d'algun metge de Formentera que ha estat de guàrdia els 365 dies de l'any.
Un ejercicio profesional en el que no haya pues estrés, jornadas interminables, que tenga que tomar decisiones estando agotados, que tengan que ver consultas de primaria con 40-45 pacientes, dedicándoles solo 5 minutos, arriesgándose a que el paciente esté insatisfecho y reclame o incluso les agreda física y verbalmente. No, hemos dicho basta.
Els metges es concentraran cada dia a les 8 i mitja del dematí a les portes dels hospitals, amb l'excepció d'Eivissa, que ho han concentrat en dos dies, entre avui i dijous. També es duran a terme dues manifestacions, dijous hora baixa a Mallorca, del Col·legi de Metges, fins a davant de les portes de la delegació del govern, mentre que a Menorca ho faran dissabte de matí a Mahó i recorreran de la plaça Esplanada fins a la plaça Miranda.
Les negociacions i el diàleg amb el govern estatal estan en punt mort i per això avui matí desenes de facultatius s'han concentrat a les portes dels hospitals de les Balears.
Ministre, dimissió!
Són els crits dels bates blanques a les portes d'hospitals de Son Espases, entre les queixes principals, unes jornades massa llargues i les guàrdies maratonianes de 24 hores.
També denuncien la sobrecàrrega assistencial que s'agreuja, diuen, els mesos d'estius, la manca de descans entre guàrdies. Admeten que se senten esgotats i avisen que aquesta situació pot afectar la seguretat dels pacients. Són les metgesses Carolina Pérez i Marta Foresta.
Necessitant que la ministra se segui negociant nosaltres i mos digui si mos pot donar o no mos pot donar el que nosaltres demanam, i el que volem és que els pacients mos ajudin, perquè és per la seva salut i per la nostra. Llavors fem una crida a tothom perquè dia de 9 a les 6 i mitja de l'hora baixa venguin des del Passeig Mallorca a la delegació de govern a acompanyar-mos per demostrar que mos apoyen.
Tenc dos fills petits, venc aquí un dilluns de matí a les 8, no veig els meus fills fins al dimarts en el migdia que surten ells d'escola, perquè jo quan surt de l'hospital ja no els veig. I a part de tot això, estic esgotada el dia després d'una guàrdia.
Els sindicats asseguren que la vaga no és només per qüestions salarials, sinó també per evitar el deteriorament de la sanitat pública i també per reduir la fuga de metges del sistema públic. Els facultatius alerten que molts professionals se'n van al sector privat i també hi ha incertesa entre els pacients per com els afectaran els serveis mínims.
Bueno, llevábamos tiempo esperando, urgente, urgente, así que se vaya, digamos, a morir si no lo operaban ya, en principio no.
Por tanto, es programada.
Es programada, exacto.
A las
8.
Tenía que ingresar,
luego no sé si se lo llevarán, vendrán a buscarlo a las 9, a las 10, pero bueno, ya con lo de la huelga pues no sé exactamente si se cancelará o no.
Efectes pràctics, totes les intervencions urgents de caràcter crític, oncològic o no ajornable estan garantides per uns serveis mínims al 100%. La sanitat programada, que són consultes, proves, operacions no urgents, és la que es veuen més afectades.
I el director general de Salut, Javier Ureña, critica que el govern espanyol no resolgui el conflicte amb els metges. Ureña ha detallat que els anteriors dies d'aturada han comportat l'anul·lació d'unes 20.000 cites mèdiques. Diu també que Salut està al màxim de capacitat en l'obertura del Verge de Lluc i la contractació de llits a la sanitat privada. Diu que és difícil evitar els efectes d'aquesta vaga a serveis com, per exemple, urgències de Son Espases.
La verdad es que es complicado, porque la capacidad del sistema de salud es la que es, y las camas que tienen los hospitales son las que son, y de hecho el servicio de salud durante los dos últimos años y medio, pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización, pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
La ministra de Sanitat acusa el comitè de vaga dels metges de tenir, diu, motivacions polítiques.
Mònica García ha lamentat que davant qualsevol acord aconseguit, el comitè respon amb una escalada de tensió en el conflicte i per això, per aquest motiu, reclama que pensin en el benefici del sector.
Más allá de los acuerdos, la huelga no iba dirigida ni al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad, sino que iba dirigida al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero decir que igual las motivaciones, algunas de las motivaciones, tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco.
I des d'avui els usuaris del Servei de Salut tenen accés a la targeta sanitària virtual que es podrà descarregar a través d'una nova aplicació mòbil al web Espai Salut. La conselleria deixa clar que aquest servei en cap cas substitueix els tràmits presencials que acostumen a fer les persones grans.
A través de la nova aplicació els usuaris podran consultar la seva història clínica, la informació sobre al·lèrgies, darreres voluntats i també els recordatoris de cites mèdiques. També es podrà renovar la targeta sanitària i sol·licitar-ne un duplicat. Per motius de seguretat, per accedir a la nova aplicació de serveis de salut, els usuaris necessiten tenir actiu l'accés de clau permanent.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més, quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben, per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7 i 24 minuts, nou desallotjament a Eivissa. Els jutjats donen un mes i mig a les 80 famílies de l'assentament d'infrahabitatges que està ubicat de vora l'estadi Palladium de Can Misses per abandonar Alberto Ferrer els terrenys.
El Tribunal d'Instància número 5 d'Eivissa ha decretat el desallotjament del nucli de caravanes i infrahabitatges i ha posat el 29 d'abril com a data per abandonar els terrenys. Aquest solar, situat just a la vora del segon cinturó de Ronda de Vila, és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on hi treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Gairebé tothom es dedica a l'hoteleria i molts porten anys a l'illa, però el mercat dels habitatges de lloguer els ha expulsat. Alguns fins i tot viuen amb infants petits a les caravanes i ens explica aquest matí que estan molt desanimats i s'estan pensant deixar l'illa.
Pero no es posible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Antes de esos tres años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, tres habitaciones, estaba aceptable. Pero después empezó a subir y nos subieron a 2.000 y pico.
Si no hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja. ¿Y cómo? Y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir, aunque sea la temporada esta.
Aquí nunca vamos a tener un piso con esa cantidad de dinero que nos piden. Y así que no sabemos qué hacer ahora.
Expliquen que algú dels serveis socials municipals els va visitar la setmana passada per informar-los de la situació, encara que no han rebut una notificació oficial. A Eivissa recordem que ja s'han desallotjat assentaments com els dos de Can Roba i el de l'aparcament d'Esgorg. Ara mateix, segons el darrer cens de la Creu Roja, hi ha 1.200 persones en situació de sensellarisme que viuen en infrahabitatges.
I el bisbat de Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de les persones que hauran d'abandonar l'edifici de l'antiga presó de Palma.
Així ho ha explicat la institució eclesiàstica després d'una reunió celebrada amb representants d'administracions públiques i entitats socials per estudiar possibles vies de col·laboració davant aquesta situació. Cada cas, asseguren, s'analitzarà de manera individualitzada amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats concretes de cada persona i coordinar l'actuació entre institucions i entitats socials. També s'ha acordat la creació d'un espai de coordinació entre administracions i entitats de la diòcesi per donar resposta conjunta a situacions de vulnerabilitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Salvament marítim cerca dues embarcacions que sortiren del nord d'Àfrica dia 10 i 12 de març amb 46 persones a bord, de les quals no en tenen notícies des que s'embarcaren.
Entre aquestes persones hi hauria quatre menors. Salvament marítim ha explicat a IB3 Ràdio que avui matí els ha cercat l'helicòpter i que no han trobat cap senyal perquè la posició d'aquestes embarcacions és totalment incerta, més després del mal temps que ha fet aquestes darreres hores. Demà, un helicòpter de Frontex se sumarà a la recerca.
I els ports de Menorca romanen reoberts després d'hores tancats des d'ahir matí per mort de l'avís taronja per fenomen costaners i fort vents que a aquesta hora ja s'ha rebaixat a groc. Estarà actiu fins les 12 de la nit. Un mal temps que continua des d'ahir i que ha obligat els cossos d'emergències a fer 91 sortides de tots Balears, la majoria a Menorca i relacionades amb caigudes d'elements urbans i branques d'arbres. Tot i això, no s'han de lamentar danys personal, tot i que sí nombrosos danys materials. Cristina Tomàs.
Segons les darreres dades, la tramuntana ha bufat amb ratxes de fins a 114 km per hora i amb onades màximes que han arribat, en algun cas, als 14 metres. Un temporal que ha causat nombrosos danys, com una barca enfonsada a Cala Corp, a Castell.
Això eren les 8 i 5 minuts i a les 8 i quart en punt els barcos se'n van a fons.
O la caiguda de dues torres elèctriques al quilòmetre 17 de la carretera general, que va provocar diverses panes elèctriques a tota l'illa. A Fornells van estar 5 hores sense llum i a Castell, Es Migjorn i també a Maó es van produir microtalls durant tot el capvespre. A primera hora d'aquest dilluns encara hi havia 2.000 usuaris sense subministrament, però a hores d'ara ja tots els usuaris tenen llum. Alguns, això sí, de forma provisional, gràcies a dos grups electrògens que s'han instal·lat a Fornells i també a Es Castell. Es preveuen que les feines per reparar aquestes dues torres de mitja tensió quedin resoltes aquest dimarts i que, per tant, el servei quedi 100% restablert. Un temporal que va provocar per primera vegada l'activació del sistema S-Alert amb una bona resposta de la població.
L'alarma tenia un tono bastante fuerte, però pues, se supone que és una alerta perfecta.
I les empreses i el meu van sonar molt fort
el susto va ser gros.
Estaba en casa, tenía visita y todo, y fue a la vez muchos móviles. Hice una captura de pantalla para poder leerlo mejor.
Una alerta vermella que va sorprendre tots els menorquins. Els mòbils van sonar simultàniament avisant de la perillositat d'atracar-se a zones pròximes a la mà.
Dels 91 incidents que ates emergències, 58 han estat a Menorca, uns incidents que són des d'ahir fins a avui.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, PP i Vox pacten flexibilitzar el requisit del català en docent de molt difícil cobertura i altres places de funció pública. Consumen així un dels acords que varen assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat.
A banda dels docents, les categories afectades són les de zeladors, auxiliars o personal de manteniment. També les dues formacions han acordat abaixar la nota necessària per obtenir el certificat de català a l'ESO i batxillerat. Uns canvis que s'introduiran a través d'esmenes a la llei de projectes estratègics. Són els requisits que ha posat Vox per donar suport a la norma que en aquest moment es tramita al Parlament. És la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, i la popular, Marga Durán.
Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias.
No s'elimina el requisit, se posposa i se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una. Perquè, evidentment, el que se vol és cobrir totes aquestes places.
El govern estudia mesures per fer front a les conseqüències econòmiques a les Balears per la guerra a l'Iran, però les aplicarà després de la Unió Europea i Espanya.
L'executiu ha tingut avui una primera presa de contacte amb patronals, sindicats i transportistes que comencen a fer propostes concretes per pal·liar els efectes negatius. Ho explica el president del Transports de Mercaderies de les Balears, Ezequiel Orrac.
Si se han abierto a negociar, a hablar con nosotros, durante esta semana vamos a hacer buscar unos números entre qué es lo que necesita. Ellos estarán dispuestos, cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
El govern, per altra banda, demana a Madrid convocar les comunitats per coordinar les mesures. L'executiu central les aprovarà divendres en un Consell de Ministres extraordinari. Això sí, segueix sense detallar en què consistiran, mentre el preu del dièsel continua disparat, fregant els 2 euros per litre i la benzina l'euro amb 90 cèntims.
I la primera jornada de vaga dels metges deixa 76 operacions i més de 3.800 consultes suspeses.
Avui ha començat la segona setmana de vaga per reclamar un estatut marc propi. Ho fan amb el diàleg i les negociacions en un punt mort i amb un seguiment de la vaga als hospitals del 75% de mitjana i del 50% a atenció primària, segons el sindicat mèdic Cimeval.
Salvament Marítim cerca dues embarcacions en què hi viatjaven 46 persones a bord en sortiren del nord d'Àfrica dimarts i dijous de la setmana passada.
Entre d'elles hi ha quatre menors. Avui de matí els ha cercat un helicòpter de Salvament Marítim, això sí, sense èxit, perquè la posició d'aquestes embarcacions és incert i més després del mal temps de les darreres hores. Demà s'hi sumarà un helicòpter de Frontex.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que el líder de Vox, Santiago Abascal, exigeix al PP un acord per entrar a formar un govern de coalició Castella i Lleó, Extremadura i Aragó.
Tres comunitats on el PP és la primera força política, però no pot governar en solitari. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana deixar les excuses i el bloqueig després d'haver guanyat dos escons més a Castella i Lleó, el doble que Vox.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que afronta la setmana de la Copa d'Espanya en el pitjor moment de la temporada.
Sí, la crisi s'ha instal·lat de manera definitiva al Palau d'Esport de Son Moix. El Palma travessa el pitjor moment de la temporada just quan arriba una de les setmanes més importants d'aquest curs. A l'equip li toca deixar ara aparcada la Lliga per activar el mode Copa d'Espanya. Avui el president del club, José Tirado, ha criticat durament els seus jugadors després de la derrota del passat dissabte per 7-6 a Peníscola.
Creo que tenemos un grandísimo equipo,
pero somos el equipo seguramente de los últimos años pues menos competitivo y con menos hambre. Estamos hablando de que aquí un jugador cuando se ponga la camiseta del Palma se tiene que matar y tiene que rendir.
Tirado pensa que hi ha jugadors que es troben fora de forma i ha explicat que ha declarat a 5 futbolistes transferibles.
Cuando quieres cambiar la dinámica hay que tomar decisiones. Yo no me voy a esperar sentado a morir. Hemos declarado a 5 jugadores transferibles, ya se lo hemos comunicado a sus representantes. No podemos tener jugadores que llegamos ahora en el momento más importante y que están fuera de forma por su peso. Para mí esto es vergonzoso, es de no ser profesional.
A més, Tirado ha confirmat que Mario Rivillos, un dels millors jugadors de la plantilla, no continuarà dins el club la pròxima temporada.
Bueno, Mario Rivillo no se queda en el Palma. Nosotros hicimos la mejor oferta que dentro de las posibilidades del Palma pudimos hacerlo. Él la rechazó y nos lo comunicó que la rechazaba. Posteriormente, es verdad que abrió un poco la puerta para volver a intentar a ver si lo podíamos hacer. Volvimos a intentarlo. A mí me sabe mal porque creo que el Palma ha hecho la mejor oferta y una gran oferta para lo que es el Palma.
Això sí, tot i el mal moment, Tirado diu que vol guanyar aquesta setmana la Copa d'Espanya.
Yo voy a la Copa para ganarla. Hay equipo para ganarla. Este equipo está hecho para ganar la Copa de España. No que tenga la obligación de ganarla, pero para competirla, para ganarla. Y evidentemente, pero para ganarla, todos tenemos que competir al máximo nivel. Todos, todos. Cuerpo técnico, jugadores, todos.
El Palma debutarà a la Copa d'Espanya divendres a les 6 de l'hora baixa contra el Manzanares. I en futbol, el Mallorca ha començat la setmana amb una sessió de recuperació després de sumar ahir 3 punts d'or contra l'Espanyol i sortir de la zona de descens. Aquesta setmana també és molt important perquè el Mallorca visitarà el camp de l'Elx, equip que marca la zona de descens. Si el conjunt vermell guanya, aquest partit es distanciarà a 5 punts més el gol average de l'equip alacantí. El del Mallorca, Martín de Michelis, el seu entrenador, té clar que aquest partit sembla una final.
Si nos relajásemos con este triunfo estaríamos en el camino equivocado. Vamos a entrenar toda la semana porque hay que entender que sí, que el Elche, si bien no va a ser remunerado con una medalla, es una especie de final, un rival directo.
I els jugadors destaquen també que arribar al camp del Martínez Valero en 2 punts més que l'Elx té clar que no sortiran a especular amb aquest marcador. El seu futbolista Antonio Sánchez diu que el Mallorca sortirà a guanyar en aquest partit.
No, diría que el de Elche es el importante. Vamos a ir allí a ganar porque sabemos que es un partido muy importante que va a marcar un antes y un después y sobre todo hacia dónde queremos ir y solo nos centramos en eso. Hemos ganado el ir ahí pues eso con esa ventaja, pero bueno, no vamos a ir a especular o al menos creo que el míster no va a ir con esa idea y bueno, vamos a ir a por la victoria y a pues eso, a darles un golpecito a ellos también.
Per cert, avui a les 11:30 del vespre, el capità del Mallorca, Antonio Raillo, serà el gran protagonista al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. I la jornada de primera divisió es tancarà avui vespre, ho farà a les 9 amb el partit entre el Rayo Vallecano i el Llevant. I també en futbol, demà comencen les eliminatòries de vuitens de final de la Champions. A les 9 el Real Madrid jugarà al camp del Manchester City. El conjunt blanc ho té tot de cara després de guanyar el partit d'anada al Bernabéu per 3-0. Ja per dimecres, quan falti un quart per les 7, el Barça rebrà la visita del Newcastle i a les 9 l'Atlètic de Madrid visitarà el camp del Tottenham. I els incidents recents als camps de futbol base de Menorca han encès les alarmes sobre la violència a les graderies. Ara, el govern vol aplicar, juntament amb la Federació Balear de Futbol, una mesura pionera a l'Estat, portar als camps la figura del policia tutor que ja funciona des de fa 16 anys a les escoles. Pablo Garriz és el director general d'Emergències i Rafael Coves, el coordinador del programa Policia Tutor.
Lo que hemos puesto en marcha ha sido el esfuerzo de la federación con los esfuerzos que ya estamos impulsando desde el gobierno para al final crear un programa específico contra la violencia en el deporte y particularmente en el fútbol.
Quan xerrem de violència no xerrem en mig del camp, que també hi ha un altre tipus de violència. Xerrem en espais com un vestuari, a trajectes de viatges, etc., zones allà on no hi ha vigilància.
I fa un moment, a Peguera s'acaba de presentar la novena edició de la Santa Ponça Cup 2026, un torneig de futbol base que reuneix els millors planters del futbol nacional i també internacional. Aquesta nova edició de la Santa Ponça Cup comptarà amb la participació de 96 equips i uns 1.500 jugadors. Tomàs Gibert és un dels organitzadors d'aquest torneig.
La veritat que molt il·lusionats, un any més, i veurem si tot m'ho bé, sobretot que hi hagi tranquil·litat i que disfrutin els atlots. Que ve moltíssima de gent, estem xerrant de passen entre 4 i 5 mil persones, que no hi hagi cap problema, sobretot, repeteix que això és una festa per atlots, que disfrutin ells, i això és el més important i el que ens preocupa. Ho han tenen en compte que venen les canteres més importants, bé, Barça, Atlètic de Madrid, Juve...
Aquesta edició de la Santa Ponça Cup es disputarà del 1 d'abril al dia 5 a Santa Ponça, Peguera i també al camp de futbol de Sant Quelim.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca es una illa viva. Y las carreteras, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
A la segona jornada del judici contra un home i una dona acusats d'abandonar una nounada a un contenidor de Porto Cristo l'any 2023, un policia que va atendre el nadó ha declarat que va veure com es movia, un fet que podria corroborar la hipòtesi de l'acusació que la criatura va néixer en vida.
La petita va néixer espontàniament amb una gestació de deves una vintena de setmanes. La mare i el seu cunyat, que es va desfer de les restes, explicaren que era un avortament i que no s'adonaren que amb els draps també havien llançat el contenidor al fetus.
Nos acercamos tanto mi compañero como yo a ver a la criatura, efectivamente era un bebé, nos da la sensación de que tiene pequeños movimientos o algún espasmo. Ante tales hechos decidimos trasladarlo al... Bueno, lo traslada a la policía local, pero decidimos no esperar a la ambulancia porque el hospital estaba muy cercano. Al verle así que se movía un poquitín...
Si l'infant tenia vida o no en néixer és un punt clau d'aquest judici, ja que si es confirma que sí, la mare i qui la va ajudar a desfer-se de les restes, el seu cunyat, es podrien enfrontar a la pena de presó permanent revisable que demana la Fiscalia.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de droga a Sant Antoni de Portmany. Hi ha dues persones detingudes de 24 i 21 anys que han passat a disposició judicial aquest mateix matí.
Les investigacions van començar el passat mes de febrer i la matinada dissabte passat els agents van entrar i es collar simultàniament els dos habitatges de Sant Antoni. La unitat canina va ajudar a detectar diverses substàncies estupefaents, sous en efectiu i material relacionat amb la preparació i distribució de la droga. També es varen trobar rellotges i mòbils d'alta gamma que s'investiga si van ser robats. A més, els agents van descobrir bàscules de precisió i nombroses dosis de cocaïna i haixís disposades per a la venda.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Francina Armengol sol·licita testificar per escrit en el judici de les mascaretes que es durà a terme al Tribunal Suprem. L'expresidenta Balear ha estat citada com a testimoni dia 22 d'abril i ha demanat, tal com permet la normativa, declarar per escrit en aquesta vista. També ho ha sol·licitat un altre dels testimonis de l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La llei regula quines persones estan exemptes de declarar de manera presencial i entre d'elles i els càrrecs de presidents autonòmics, un càrrec que ostentava Armengol quan, suposadament, es varen cometre els fets, així com el de la presidència del Congrés. Recordem que aquest judici sobre el banc dels acusats, l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, qui va ser el seu assessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor de Aldama. Es jutjarà la comissió de delictes de malversació, suborn i tràfic d'influència durant la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión vinculada a de Aldama.
I tres eleccions autonòmiques de tira, tot apunta que era la raó principal perquè Vox frenàs la possibilitat d'arribar a un acord a les dues primeres comunitats on es varen convocar les urnes, Extremadura i Aragó, perquè avui, l'endemà de les eleccions a Castella i Lleó, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que sí, que vol entrar al govern de coalició amb el PP, primera força política, al transparlament, però sense poder governar en solitari.
L'envit l'ha llançat el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, durant la Junta Nacional del Partit. Amb la força de Begoñat, dos escons més a Castella i Lleó, el doble que vots, Feijóo ha recordat a Abascal que els pactes de govern no es fan per complaure un partit, sinó pel bé de tots els ciutadans.
O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando, o se hacen coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles. O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está.
Davant aquest ultimàtum, Abascal li ha dit que sí, que s'arromangarà per entrar en els tres governs pendents.
Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las tres regiones. Pero antes de afrontar eso, nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida, con garantías y con plazos de cumplimiento.
La qüestió ara és que el guanyador d'aquestes eleccions de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha confessat avui que s'estima més governar en solitari amb els suports parlamentaris de Vox.
Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz y además una estabilidad política.
El seu contrincant principal, el socialista Carlos Martínez, s'ha quedat a tres procuradors dels populars, però com el partit guanyador, també ha augmentat dos escons. El fins ara Batlle de Sòria ha lamentat que Mañueco no pactàs amb ell un preacord per deixar governar la llista més votada, perquè ara no hauria d'estar pendent de vots. L'escenari que dibuixa Martínez, encara és pitjor, assegura que Mañueco no li deixaran jugar a pactar.
Se está jugando en Madrid. Se está jugando por el señor Feijóo y el señor Abascal. Y por tanto poco que decir, ¿no? Tenemos al respecto. Si hay acuerdo, ¿no? Habrá un acuerdo de máximos en el que, bueno, de alguna forma se normalizará la presencia en las comunidades autónomas, ¿no? Y de Aragón, de Extremadura y de Castilla y León de Vox en las instituciones, caballo de Troya total y absoluto.
Per altra banda, Podem i Sumar han quedat fora de l'arc parlamentari amb zero representació. Uns i altres han reconegut els mals resultats i han apostat per un projecte nou capaç d'il·lusionar l'esquerra.
El Tribunal Superior de Justícia de València rebutja investigar l'expresident Carlos Mazón en no trobar indicis de delicte en les seves accions el dia de la Dana, l'octubre del 2024, que va deixar 230 persones mortes. La causa, per tant, continuarà la seva instrucció als jutjats de Catarroja.
Els cinc magistrats que integren l'òrgan judicial descarten obrir una causa penal contra Mazón, ja que, segons entenen, ell no ostentava una posició de deure o obligació perquè es consideri la possible la comissió d'un delicte d'homicidi per imprudència ni la seva modalitat de comissió per omissió. Recordem que Mazón continua sent diputat a les Corts Valencianes i, per tant, està forat i les causes contra ell només es poden obrir al Tribunal Suprem.
El Ministeri d'Igualtat ha elevat a 13 les dones assassinades per violència masclista enguany, després de confirmar-se dos casos avui, una a Cantàbria i una altra a Osca.
La víctima d'Osca és una dona de 53 anys assassinada per la seva parella de 63 el passat 17 de gener de 2026. No existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor, i mentre que la dona càntabra va morir escanyada perquè era la seva parella, aquest passat dissabte no hi havia tampoc denúncies prèvies entre tots dos però l'home detingut pel fet sí tenia ja una condemna en ferm per dos casos de violència masclista a altres dones els anys 2011 i 2019 i que es trobaven inactius al sistema Biogen. María José Sáez de Buruaga és la presidenta de Cantàbria.
Una violencia machista que no cesa, que destroza familias, que arrasa todo lo que encuentra a su paso y que continúa, pese a que algunos quieran negarlo, ¿no?, o no verlo, golpeando brutalmente a nuestra sociedad.
D'altra banda, el delegat del govern, Pedro Cesares, ha recordat els recursos que tenen les dones que es vegin amenaçades.
Y un mensaje de apoyo y de esperanza a tantas mujeres que sufren muchas veces en silencio, que tienen que denunciar, que estamos para ayudarlas, que está todo el sistema para ayudarlas, que llamen al 016.
Si pateixes violència de gènere a les Balears, telefona al 900-17-89-89, atén les 24 hores, és gratuït i confidencial. En cas d'emergència immediata, crida a l'1-2 i també existeixen serveis d'acollida, assessoria jurídica i psicològica gratuïta a totes les Illes Balears.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat la falta d'entusiasme d'alguns aliats internacionals a l'hora d'implicar-se en una missió militar per desbloquejar l'estret d'Hormuz. Trump ha assegurat que els Estats Units només obtenen l'1% del petroli per aquesta via, mentre que països com el Japó i la Xina aconsegueixen el 90% del cru a través d'aquest enclavament estratègic.
El mandatari nord-americà ha reiterat les seves crítiques als socis de l'OTAN, els retreu que no participin en l'operació que ha proposat Washington quan l'exèrcit americà els ha protegit durant 40 anys.
Numerous countries have told me they're on the way.
Nombrosos països m'han dit que estan en camí, alguns hi estan molt entusiasmats i d'altres no. Són països als quals hem ajudat durant moltíssims anys. Els han protegit de terribles amenaces externes i no estaven tan entusiasmats, ha dit Trump. Trump també ha dit que l'Iran està negociant amb els Estats Units al final de la guerra, tot i que ha descartat un acord immediat. Assegura que el nou líder suprem, Mojtaba Khamenei, pot estar greument ferit o fins i tot mort.
I els ministres d'Exteriors de la Unió Europea descarten enviar fregates per reobrir la estret i aposten per la prudència i la diplomàcia.
L'altre representant de la Unió Europea per a la política exterior, Kaja Kallas, ha assegurat que els interessos de la Unió estan en joc, especialment per l'impacte del bloqueig d'aquest estret de l'Hormuz, el comerç i el subministrament energètic.
This is not Europe's war.
Aquesta no és la guerra d'Europa, ha dit Kaja Kallas. Ningú vol participar activament en aquesta guerra i, per suposat, tots estan preocupats pel seu resultat.
Tot això mentre Israel ha anunciat l'inici d'una operació terrestre al Líban i veta el retorn de civils al sud del riu Litani. L'objectiu, segons el Ministeri de Defensa israelià, és atacar infraestructures d'Hezbollah, una ofensiva que d'ençà de dia 2 de març ja ha deixat 900 morts i més de 2.100 ferits, segons el Ministeri de Sanitat libanès.
S'agreuja així la tensió a la frontera entre ambdós països, això mentre el primer ministre israelià ha reaparegut avui en un vídeo que sol ha per desmentir la seva mort, tal com havia anunciat l'Iran. Una teoria, la de la mort de Netanyahu, que s'havia extès després de la difusió d'un vídeo que semblava creat per intel·ligència artificial, ja que pareixia que tenia 6 dits a una mà. Avui ha mostrat els seus 5 dits i ha fet befa de la polèmica. Això, mentre el Líban ha emès una enèrgica protesta pels atacs patits per la missió de pau de l'ONU, els cascos blaus han denunciat que han estat blanc dels trets en algunes localitats del país. Per la seva banda, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que la situació al Líban és una vergonya per la humanitat i ha fet una crida a la desescalada del conflicte.
La posició d'Espanya és molt clara i de la política exterior espanyola. I Europa tiene también que hablar con esa voz. Tiene que ser la de la desescalada, la del diálogo y la diplomacia, la de la vuelta a las mesas de negociación. La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica.
Álvarez també ha rebutjat avui, aquest dilluns, la possibilitat d'ampliar el mandat de la missió naval Aspides de la Unió Europea davant el bloqueig de l'estat d'Hormuz.
I Cuba es troba en aquests moments en fallida elèctrica que afecta tot el país, que ha quedat a les fosques, és el sisè en un any i mig.
La illa es troba submergida en una crisi energètica d'ençà de l'any 2024, una situació que s'ha agreujat els darrers 3 mesos a causa del bloqueig petrolier imposat pels Estats Units.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Més fruita, més llegums i més peix és la proposta de la Conselleria d'Educació per als Menjadors Escolars Públics en vista al nou plec de licitació per al curs que ve. A més, serà obligatori incorporar un 10% de producte local i el mateix percentatge de producte ecològic.
62 centres escolars públics de Mallorca, Menorca i Eivissa trauran a licitació el servei de menjador per al curs que ve. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assenyala que és una aposta ambiciosa no només pels 9,2 milions d'euros de pressupost que implica, sinó també per la importància que es dona a la dieta saludable.
Més dies de consum de fruita, prohibim l'ús de carns processades, cosa que Reial Decret Estatal no prohibeix, augmentam els dies obligatoris de llegums, de peix, reduïm els dies de carn de vedella i incorporant sobretot l'ús d'hidrat de carboni, tant l'arròs com la pasta, que sempre que pugui ser, sigui integral.
Aquesta licitació dotarà de cobertura de menjadors de 9 centres de les Illes que actualment encara no disposaven d'aquest servei.
I el Consell de Formentera amb un decret per requerir els titulars d'embarcació de s'estany d'espeix que actualitzin la documentació dels seus amarraments. Està previst que la pròxima setmana es facin inspecció per retirar-ne residus i embarcacions irregulars.
Segons estableix el decret, totes les persones amb embarcacions amb amarrament assignat hauran de portar la documentació actualitzada per acreditar-ne la titularitat i les condicions de navegació. Hi ha 15 dies hàbils. El decret adverteix que si no es presenta la documentació dins el termini establert, es considerarà que es desisteix de l'amarrament assignat i es procedirà a l'arxivament de l'expedient corresponent. A més, en les pròximes dues setmanes es duran a terme inspeccions a l'estany d'espeix per detectar i retirar-ne embarcacions auxiliars i altres elements abandonats o en mal estat, com taules de surf o de pàdel.
5 minuts per les 8, moment per la cultura. Serà torna a casa amb les mans buides després d'una gala dels Oscars amb Paul Thomas Anderson, on es va convertir en el gran triomfador de la nit en la pel·lícula Una batalla tras otra. El film, que tornarà als cinemes de les Balears a partir de dimecres, ha aconseguit 6 estatuetes.
Fins a 6 vegades ha sonat aquesta matinada a Hollywood el títol d'Una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, la història d'un revolucionari que recuperarà el seu esperit de lluita. Millor pel·lícula, millor director... Emocionat, Paul Thomas Anderson reconeixia que el temor a no ser-ne mereixedor no superava el gustet de tenir un Oscar entre les mans.
There will always be some doubt in your heart that you deserve it, but there is...
Les dones han fet història. Per primera vegada s'ha guanyat un Oscar a la millor fotografia. També ha guanyat una dona la de millor càsting. Però la gran protagonista de la nit va ser Jesse Buckley pel seu paper a Hamnet, una de les estatuetes inqüestionables de la vetllada dedicada al reconeixement a les dones, a les mares.
So I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart.
Deia, dedicat al vell caos del cor d'una mare, també el primer agraïment de Michael B. Jordan, el doble protagonista dels Pecadors, ha estat per la seva mare, per ella i per els noms d'actors afroamericans que el precediren als Oscars en un camí que no ha estat gens fàcil. Ha estat també un camí llarg els Damien Madigan, que feia 40 anys de la seva primera nominació, i finalment ha estat la seva inoblidable Gladys Weapons, la que li ha atorgat un premi com a millor actriu de repartiment a ella i, en part, al seu espòs, el gran Ed Harris, a qui dedicava el reconeixement. També Sean Penn ha estat reconegut com a millor actor en aquesta categoria, un fet que el situa en el selecte grup dels intèrprets amb 3 estatuetes.
De tot plegat, n'han demanat la valoració el professor de Teoria i Història de Cinema del CSAC, Ivan Bord.
Ja va passar en Oppenheimer, no era la millor pel·lícula de Nolan i va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, i l'any passat va passar a Nora, el mateix cas, que Sean Baker ja mereixia l'Oscar a director i a pel·lícula, i fins i tot va pujar 4 vegades a l'escenari. Doncs aquest any ja es veia vindre, s'amenaçava amb el canvi i amb la possibilitat de que Sinners li retallara alguns dels premis, però finalment són 6 premis Oscars els que s'endú Una batalla tras otra, i 3 vegades des que ha pujat a l'escenari a recollir els Oscars de guió, direcció i pel·lícula per a Paul Thomas Anderson. És veritat que un dels directors més importants del cinema nord-americà dels darrers 30 anys. El cas és que no és la millor pel·lícula de la seva filmografia, però sembla que l'Acadèmia està últimament pensant en fer justícia i anar repartint Òscars segons les generacions. Sinners al final s'endú 4 Òscars, algun d'ells sorprenents. El cas de Michael B. Jordan ja es veia venir des del sindicat d'actors, i els 3 premis de Frankenstein, premis tècnics, són una mica els que han resumit una gala amb poca sorpresa, una gala en la que jo personalment em quedo amb la parella que dona els Oscars a millor pel·lícula, que és la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ens han recordat que fa 25 anys que Moulin Rouge es va estrenar i que probablement de que guanyar més Oscars dels que va guanyar.
I parlant de música, hi ha hagut poques sorpreses. I was a ghost, I was alone,
to watch it. El Golden de Capoc Demons, la pel·lícula més taquillera de la història de Netflix, ha estat reconeguda com a millor cançó original. La 98a gala dels Oscars és ja passat i passa a la història com una de les més curtes i com una vetllada en la qual, malgrat la guerra, els arxius d'Epstein, a les polèmiques actuacions dels ICE, les denúncies o reivindicacions polítiques han estat anecdòtiques.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 16 de març, en què el PP i Vots han pactat flexibilitzar el requisit del català en docent de molt difícil cobertura i altres places de funció pública. Consumen així, Maria Eugènia Kegla, un dels acords que van assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat.
A banda dels docents, les categories afectades són les de saladors, auxiliars o personal de manteniment. També les dues formacions han acordat abaixar la nota necessària per obtenir el certificat de català a l'ESO i batxillerat, uns canvis que s'introduiran a través d'esmenes a la llei de projectes estratègics. Són els requisits que ha posat Vots per donar suport a la norma que en aquest moment es tramita en el Parlament. És la portaveu de Vots, Manuela Cañadas, i la popular, Marga Durán.
Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias.
No s'elimina el requisit, se posposa i se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una, perquè evidentment el que se vol és cobrir totes aquestes places.
El govern estudia mesures per fer front a les conseqüències econòmiques a les Balears per la guerra a l'Iran, però les aplicarà després de la Unió Europea i del govern espanyol.
L'executiu ha tingut una primera presa de contacte amb patronals, sindicats i transportistes que comencen a fer propostes concretes per pal·liar els efectes negatius. Ho explica el president del Transport de Mercaderies, Ezequiel Urrach.
Sí, se han abierto a negociar, a hablar con nosotros. Durante esta semana vamos a hacer pues, claro, unos números entre qué es lo que necesitamos. Ellos estarán dispuestos, cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
El govern demana a Madrid convocar a les comunitats per coordinar les mesures. L'executiu central les aprovarà divendres en un Consell de Ministres extraordinari.
Segueix sense detallar en què consistiran. El preu del dièsel continua disparat, fregant els 2 euros per litre i la benzina l'euro en 90 cèntims.
I la primera jornada de la vaga de metges d'aquesta setmana deixa 76 operacions i més de 3.800 consultes suspeses.
Avui ha començat la segona setmana de vaga per reclamar un estatut marc per propi. Ho fan amb el diàleg i les negociacions pràcticament en punt mort i amb un seguiment de la vaga als hospitals del 75% de mitjana i del 50% en atenció primària, segons el sindicat mèdic El Cimeval. El portaveu de les Pitiuses d'aquest sindicat, David Fernández, denuncia que qualque metge ha estat de guàrdia els 365 dies de l'any.
Un ejercicio profesional en el que no haya pues estrés, jornadas interminables, que tenga que tomar decisiones estando agotados, que tengan que ver consultas de primaria con 40-45 pacientes, dedicándoles solo 5 minutos, arriesgándose a que el paciente esté insatisfecho y reclame o incluso les agreda física y verbalmente. No, hemos dicho basta.
I Menorca demanarà al govern espanyol que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80%.
La proposta ha sortit avui endavant al ple del Consell amb els vots a favor del PP. També s'insistirà a Madrid en la necessitat de controlar els preus per evitar increments artificials del bitllet d'avió per part de les aerolínies.
I Salvament Marítim cerca dues embarcacions en què hi viatjaven 46 persones que sortiren del nord d'Àfrica dimarts i dijous de la setmana passada. Entre d'ells hi ha 4 menors. Avui matí els ha cercat un helicòpter de Salvament Marítim sense perquè la posició d'aquestes embarcacions és incerta i més després del mal temps de les darreres hores. Demà s'hi sumarà una